Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut Albons, el pare, que ha matat presumptament el fill d'entre 4 i 5 anys i també ha apunyalat la mare en un domicili de Bellcaire d'Empordà, al Baix Empordà, aquesta matinada. Des del principi, la principal hipòtesi ha estat que l'autor dels fets seria el pare i els que hauria també atacat a ganivetades a les dues víctimes. De fet, han trobat posteriorment l'home amb l'arma i també ensangonat. Estava en tràmits de separació amb la seva parella, segons fonts oficials. L'alcalde del municipi, Josep Molines, n'ha condemnat els fets.
I des de l'Ajuntament, doncs, també paral·lelament amb converses amb ells, hem activat els protocols necessaris, també de cares a l'escola, a la mainada, a les famílies, als veïns, a tots els possibles afectats directes com indirectes que poden venir i poden assessorar-se i poden requerir o tenir aquesta ajuda per part del benestar emocional per part de l'Ajuntament.
L'Ajuntament ha convocat per aquesta tarda un minut de silenci i també ha decretat 3 dies de dol oficial. I els trens de l'R1 de Rodalies han recuperat ja la circulació per les dues vies entre Mataró i Arenys de Mar després d'haver estat suspès en un primer moment i després funcionar per via única per un atropellament a les vies. A conseqüència, Renfe havia habilitat també un servei alternatiu per carretera. Un cop el cadàver ha estat aixecat i s'ha mogut el tren afectat fins a l'estació de Mataró, a hores d'ara ja queda restablerta la circulació i es recupera a poc l'horari habitual. I el govern espanyol estudia declarar l'emergència a les costes catalanes afectades pel temporal Nelson per accelerar així la recuperació de les platges. Els inspectors de costes han començat ja a visitar les zones més castigades per determinar el volum d'aportacions que serà necessari a l'espera també de possibles recuperacions naturals en les properes setmanes. Això sí, el Ministeri per a la Transició Energètica garanteix als ajuntaments que la temporada turística d'estiu no es vegi afectada pels danys. I avui ha començat la campanya de declaració de la renda, que s'allargarà fins a l'1 de juliol. Com a novetat, s'augmenta el mínim a partir del qual els assalariats estan obligats a fer la declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals. Tots els autònoms, a banda, també estaran obligats a declarar, independentment de la seva facturació. I l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha estat acompanyat per la Guàrdia Civil tan bon punt ha aterrat a Madrid aquest migdia per declarar en el marc de la investigació per possibles delictes associats a corrupció en els negocis, administració deslleial i també blanqueig de capitals durant el seu mandat a l'ens federatiu entre el 2018 i també el 2023. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres, 3 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 3 d'abril ja tenim definida la convocatòria del Catalunya-Paraguai, el retorn de la selecció catalana femenina, en aquest cas que serà diumenge que ve, dia 7 d'abril a les 12 del migdia a l'estadi municipal de Palamós-Costa Brava. En aquest retorn de la competició, dues jugadores del Barça encapçalen aquesta convocatòria, una de les capitanes, Marta Torrejón, a més de la tercera portera, Gemma Font, també n'hi ha 4 del Llevant les Planes, 4 del Sevilla, de fet n'hi ha 15 que juguen a la Lliga F, i 2 a la Premier, Leila Wahabi, ara mateix al Manchester City, i també Vicky Losada al Brighton, les dues també, evidentment, ex-Lorenes. Tot seguit escoltarem Xavi Llorenç, el seleccionador català, que evidentment ha tingut problemes per les dates en què juga aquest partit, amb concentració de la selecció espanyola, també la sub-21 i la sub-23, i a més molts dels equips catalans també jugant-se moltes coses. Parlarem bastant de futbol, però també d'hoquei patins. Avui es disputen 4 partits avançats a la 21a jornada de l'hoquei Lliga Femenina, 4 partits amb els representants dels catalans que jugaran dissabte a la tornada dels quarts de final de la Champions. Tot seguit en parlarem també d'això i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, les blaugranes Marta Torrejón i Gemma Font encapçant a la llista de convocades pel partit que enfrontarà la selecció catalana femenina amb el Paraguai aquest diumenge que ve a Palamós.
A la llista hi ha també dues jugadores de la Premier, les dues ex del Barça, Leila Ouahabi, ara al Manchester City, i Vicky Losada al Brighton. El Llevant, les Planes i el Sevilla són els equips que n'aporten més, amb quatre cadascun. Les del conjunt de Sant Joan d'Espí són Berta Bou, Cristina Baudet, Laura Martínez i Irina Uribe. En total hi ha 15 jugadores de la Lliga F, d'equips com el Villarreal, que n'aporta 3, l'Eibar i la Reial Societat, i una representant dels tres equips catalans de la Primera Federació, Mary Martorell, de l'AM Lleida, Caral Torra de Flot, de l'Europa, i Judit Pablos, de l'Espanyol.
Aquest partit, com dèiem, diumenge a les 12, al municipal de Palamós, Costa Brava, en aquest cas el retorn d'aquesta selecció catalana femenina, amb molts problemes per aquesta convocatòria, com dèiem, perquè també hi ha concentració de la selecció espanyola. Per cert, que l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha estat acompanyat per la Guàrdia Civil, ha estat detingut també un punt enterrat a Madrid aquest migdia per declarar.
No és així, és tot plegat en el marc de la investigació per possibles delictes associats a corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals durant el seu mandat a l'ens federatiu entre el 2018 i el 2023. Ahir la policia va registrar el domicili de l'expresident de la Federació Espanyola a la República Dominicana.
I encara en futbol, ahir vam saber que els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes, un d'ells menor d'edat, com a responsable de l'agressió a l'entrenador de la Unió Esportiva La Jonquera, Arnau Liersen, al partit de juvenils del passat 17 de març a Castelló d'Empúries.
Els tres arrestats són el delegat de l'equip rival, l'Empúria Brava, el seu fill, que és menor d'edat, i un aficionat de 49 anys que va saltar al camp. Els adults passaran a disposició quan el jutge el requereixi, mentre que el menor ho farà un cop la Fiscalia de Menors ho demani.
En handbol, l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, dirigirà la selecció del Japó als Jocs Olímpics de París aquest estiu.
El tècnic malagueny, que ja va ocupar la banqueta nipona entre el 2016 i el 2017, afronta el càrrec exclusivament per a la cita olímpica a la capital francesa durant el seu període de vacances amb el Barça. Ortega ha renovat aquesta mateixa temporada amb el club blaugrana, allargant el seu contracte fins al 2026, sumant, de complir-lo, 5 temporades al capdavant del conjunt blaugrana.
En hoquei patins, avui s'hi juguen 4 partits, ho dèiem a l'inici, avançats a la jornada 21 a l'hoquei lliga femenina.
Tots 4 a les 9 de la nit, el líder al Palau rep a una Igualada que ocupa la penúltima plaça i que es vol agafar a les opcions de permanència. El Sant Cugat, ara 8è, intentarà donar la sorpresa i sumar els 3 punts a la pista del Telecable Gijón. Segon classificat, recordin, vigent campió de Lliga i d'Europa, que haurà de pressionar la cinquena plaça que ara té a una victòria el conjunt santcuatenc. El Vilassana, quart, però empatat amb el tercer, el Fraga, cercarà el triomf per seguir apretant el Telecable a la pista amb Voltregà, que es troba en la mateixa situació que el Sant Cugat. I el Manlleu, que ocupa la sisena plaça, empatat amb el cinquè, el Corunya, rep un Cerdanyola que té el mateix objectiu que les de Sant Hipòlit i les santcugatenques.
En una estona en farem la primera d'aquests 4 partits. Tots aquests partits s'avancen per la disputa dissabte de la tornada dels quarts de final de la Champions femenina.
El Vilassana haurà de remuntar a Astúries el 2-3 en contra d'anada contra el Telecable, mentre que el duel català entre Palau i Manlleu, les vallesanes hauran de rematar la feina a casa després de l'1-3 que tenen favorable de l'anada. També jugaran dissabte el Corunya-Massamà portuguès amb un 0-2 avantatge per les gallegues i el Fraga Matera italià, amb les de la Franja, havent de remuntar el 3-2 de l'anada.
En categoria masculina, el Barça va anunciar la renovació per una temporada de Sergi Fernández.
El porter blaugrà de 39 anys amplia la seva vinculació amb el Barça fins al 2025, en el que serà la seva 15a temporada. Fins ara ha guanyat 41 títols com a blaugrana.
I encara en hoquei patins, ahir vam saber que l'Igualada acollirà la Final Four de la Europe Cup masculina amb dos equips catalans i dos italians.
El pavelló de les Comas acollirà aquesta final a 4 de la segona competició europea que es disputarà els dies 13 i 14 d'abril. L'anfitrió, l'Igualada Rigat, s'enfrontarà al Sarzana, mentre que els de Sant Hipòlit es veuran les cares a l'altre semifinal contra el Folonica italià.
En waterpolo, avui torna la Champions masculina per l'Atlètic Barceloneta.
Es disputa la tercera jornada de la lligueta prèvia a la Final Four amb els mariners rebent a la piscina de Sant Sebastià el Ferencváros hongarès a partir de 14:45 de la tarda. El Barceloneta, ara tercer, però empatat amb Olympiacos, que segon, necessita guanyar per mantenir ben vives les opcions de ser a la final, a la Final Four de Belgrat.
Encara en waterpolo, aquest dimecres també juga un partit avançat de la jornada 18 de la divisió nord masculina, que acaba de començar.
El Sabadell rep a Can Llong el canoe madrileny. Els vallesans buscaran el triomf per refermar la segona plaça de la classificació i situar-se a 5 punts del Barceloneta. Els de Quim Colet juguen aquest partit avançat per gaudir de més dies per preparar el partit d'anada als quarts de final de la Eurocup masculina a la piscina de l'Esteagua de Bucarest.
De moment ja guanya el Sabadell, en aquest cas 1-0 al primer quart. I en natació artística, el català Denis González ha estat escollit el millor nedador europeu d'artística masculina del 2023, segons ha informat la Federació Europea de Natació.
Els premis es computen a través de la votació de les diferents federacions i dels aficionats en general. Amb la valoració definitiva, el nedador de Rubí ha vençut amb el 35,75% del total dels vots, superant l'italià Giorgio Minisini i el canari Fernando Díaz del Río Soto, campió mundial en rutina tècnica en el Mundial de Fukuoka i actualment ja retirat de la competició. Durant el 2023, Denis González va fer el salt a categoria absoluta. Amb la també catalana Mireia Hernández va guanyar la medalla d'or en duet mix lliure als Jocs Europeus d'Osvisin a Polònia. En aquesta competició també va obtenir la plata al duel mix tècnic. Unes setmanes més tard va assolir el títol mundial en la prova inaugural de solo lliure masculí a Fukuoka. El nadador ruminenc va tornar al Japó amb un ple de medalles després d'aconseguir també la plata al duel mix tècnic i el bronze en el duel mix lliure.
Tot això, per tant, merescut, evidentment, aquest premi per aquest nadador ruminenc, Denis González, de la natació artística masculina. I un últim apunt en tenis, derrota a primera ronda de Paula Badosa ahir.
Doncs sí, Martí, perquè la tenis l'esquiadora empordanesa no va poder frenar l'embranzida de la nord-americana Danielle Collins, que venia de guanyar el WTA 1000 de Miami, i diu adeu a la primera ronda del torneig de Charleston.
Dimecres 3 d'abril, 12 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol, perquè ja tenim convocatori de la selecció catalana femenina per al partit amistós que jugaran el proper diumenge, 7 d'abril, a les 12 del migdia, a Palamós. El seleccionador, l'extècnic del Barça, Xavi Llorenç, ha presentat a la sala d'actes de la seu central de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona les 20 convocades. La llista està encapçalada per dues jugadores del Barça, una de les capitanes, Marta Torrejón, i la tercera portera, Gemma Font, també dues jugadores de la Premier, les dues ex del Barça, Leila Wahabi, el Manchester City i Vicky Lozada al Brighton. El Llevant, l'Espanyol i el Sevilla són els que n'aporten més, amb quatre cadascun. Les de Sant Joan d'Espí són Berta Bou, Cristina Baudet, Laura Martínez i Irina Uribe. En total, per tant, hi ha 15 jugadores de la Lliga F, també d'equips com el Villarreal, que n'aporta 3, l'Eibar i la Real Societat, i a més també hi ha 3 equips, 3 jugadores d'equips dels 3 catalans de la Primera Federació. A banda del Barça B, hi ha Mary Martorell de l'AM Lleida, Caral Torredeflot de l'Europa i Judit Pablos de l'Espanyol. Escoltem Xavi Llorenç.
Tenim la sort de que hi ha molts clubs catalans que s'estan jugant moltes coses. Llavors, la prioritat són els clubs i són elles. Hi ha moltes més que voldrien venir, però per circumstàncies de clubs o de situacions físiques de cadascuna, tant els clubs com nosaltres, per defensar aquestes jugadores i aquests clubs, doncs decidim aquestes jugadores que ho faran molt bé. Està clar, tenim més jugadores, però s'ha valorat tot i encara hi ha moltíssimes que s'han quedat fora que també podien donar el mateix nivell. Per mi això és una de les coses grans que tenim al futbol femení català.
Com dèiem, aquest retorn de la selecció catalana femenina, que no juga des de fa 5 anys, serà aquest diumenge, 7 d'abril, al migdia, al municipal de Palamós-Costa Brava contra el Paraguai. Aquest amistós, però, coincideix amb la concentració de la selecció espanyola, en la qual hi ha diverses jugadores catalanes que no han pogut anar amb la catalana. Una d'elles és la central del Manchester City, també Laia Alexandri, que jugarà en els propers dies un parell de partits de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve, divendres a Bèlgica i dimarts de la setmana que ve a Burgos contra la República Txeca. La defensa del Baix Llobregat parlava així sobre la manca de competitivitat a la Liga EFA en comparación a la Premier.
En lo que más nos tenemos que fijar es en el talento, ¿no?, español que tenemos. Solo hace falta ver los resultados de la selección para saber que esta liga debe potenciarse y acompañar al talento. Es lo único que al final desde fuera y desde lo que yo he vivido se puede decir. Y sobre todo esa es la clave, ¿no?, potenciar el talento español y que vaya acompañado de la liga.
I en aquest mateix sentit, no ha volgut entrar quan se li preguntava sobre la gran diferència que encara hi ha entre els dos grans equips de l'Estat, el Barça i el Real Madrid.
Es difícil a veces porque estamos en una dinámica de competición, de que estamos también más viendo nuestra liga, ¿no? Pero como es normal, al final todos los equipos sabemos, los europeos sabemos que el Barça es un grandísimo equipo, sorprende, luego parece que juega contra el Levante en unas semifinales, luego en Liga y hay un resultado más corto. Bueno, todas sabemos que el Barça es un grandísimo equipo y por lo tanto sí que es cierto que en mi equipo no se comenta tanto, ¿no?, esa distancia.
Recordem que en aquesta concentració no hi seran dues jugadores del Barça, que en principi són convocables, com Aitana Bonmatí, la pilota d'or, i Cata Coll, totes dues recuperant-se de les molèsties musculars per arribar bé al tram decisiu, amb la samarreta blaugrana. A la Lliga F, que s'atura aquest cap de setmana i també ho fa la segona categoria estatal, la primera federació femenina, amb tres dels equips catalans a la part alta, el filial del Barça és líder, amb dos punts més que el Depor i sis més que l'Espanyol, que és tercer, mentre que l'Elna Lleida es manté en zona de play-off, cinquè a 7 punts de l'Espanyol i a 11 de líder, el Barça B, 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La victòria al Reca Sants el cap de setmana passat davant l'Albacete per la mínima va significar una passa de gegant per la EM a l'hora de ser equip de play-off d'ascens aquesta temporada 23-24. A dia d'avui, les lleidatanes són cinquenes a la classificació, empatades a punts amb el quart i tenint a 7 punts el Logroño, equip que marca les posicions fora dels play-off i amb qui hem de jugar en la darrera jornada. És per això que la promoció d'ascens està pràcticament assegurada. Anita, capitana de la EM, parlava de la situació de l'equip de la següent forma.
Sí, bueno, al final esto tiene un valor inmenso. Creo que toda la temporada hemos seguido una línea de competir y de hacer las cosas serias y al final la recompensa está ahí. Son 7 puntos, pero al final nos quedan partidos complicados y el último es contra ellas y bueno, el siguiente va a ser Alhama y ellas también se jugarán entrar o no entrar en playoff y bueno, con ganas, la verdad.
La primera federació s'atura fins el 14 d'abril, quan l'AM visitarà el camp de l'Alhama. Tot seguit rebrà la visita de l'Atlètic Club B i acabarà jugant al camp del Dux Logroño el 28 d'abril. Rubén López, entrenador de les lleidatanes, deixava clar que l'equip es mereix aspirar a tot.
Doncs bueno, s'ha donat el millor dels casos, que hem guanyat els dos partits. Poder això de fer travesses no és el meu. Al final fem una travessa a l'equip i vaig dels últims, o sigui, no és el meu. Jo partit a partit i és molt important ara treure-li 7 punts al Dux, que és el que marca la ratlla, però nosaltres hem de pensar dintre dues setmanes a l'Ama a treure els 3 punts, perquè aquest equip no pot renunciar a res ara mateix. Està en un bon moment, les jugadores hi creuen molt en el projecte, en el que estem plantejant, i hem d'anar totes.
A nivell extraesportiu, per cert, l'AM ha difós un comunicat on es queixa del tracte que està rebent de l'Ajuntament de Lleida, afirmant que, llegim textualment, sembla centrar-se únicament en la preocupació per la publicitat a les valles en lloc d'abordar adequadament altres qüestions importants, i és que el Club Lleidatà denuncia la presència de rossegadors a les seves instal·lacions. A més, l'AM es mostra preocupat perquè, diu, l'Ajuntament estigui desaprofitant una oportunitat inestimable per invertir en el benestar i el desenvolupament del club.
En bàsquet, demà torna l'Eurolliga masculina per al Barça, en la penúltima jornada de la fase regular, rebent el Maccabi de Tel Aviv al Palau. Els blaugranes volen assegurar-se una de les quatre primeres posicions per, més enllà del rival, tenir el factor pista favorable als play-off. Demà en farem la prèvia. A l'ACB, ahir parlàvem del gran moment del Baxi Manresa, que aquesta temporada ha guanyat a domicili els dos grans, a Barça i Real Madrid, diumenge passat a la Wizzing, de fet. En canvi, la situació del Joventut i el calendari que té per davant no fan ser optimista de com pot acabar el curs per a la penya. Amb el play-off més que complicat, ara l'objectiu és que no hi hagi una desinflada. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Queden 7 jornades per acabar la Lliga regular i el principal problema ja no és estar pendents dels que fan els rivals directes i s'hi punxen, sinó sobretot la preocupació del joc de la penya, que no està en un moment dolç. Curiosament, la davallada va arribar després d'encadenar 6 victòries seguides a la CB, que va consolidar el Joventut entre els 8 millors. Però el punt d'inflexió va ser aquest triple de Steinbergs, que va donar el triomf al Baxi Manresa, un rival directíssim, i l'estocada definitiva va ser l'eliminació a París de l'Eurocup. Tot això amb dues peces claus que no van arribar bé per circumstàncies diferents. Tomic ha patit un mes dur per la seva situació personal. Ribas ha estat lesionat. Calia un pas endavant de peces claus i aquest no ha arribat. Andrius, per posar un exemple, porta menys 10 de valoració en els dos últims partits, havent anotat un punt en dos partits. Evans no ha portat el que s'esperava d'ell. Iku, que és intens, però poc efectiu. Els joves no han sumat, tot i que la seva responsabilitat no és tan gran com la dels jugadors que s'han fitxat per marcar diferències. Félix s'ha quedat massa sol en el lideratge del Joventut, però no ho pot fer tot sol. Els de Carles Durant hauran d'aprofitar que ara no tenen competició europea per preparar els partits durant tota la setmana per afrontar les últimes 7 batalles, on sobretot cal un canvi de dinàmica i d'imatge més enllà de guanyar o perdre. Finalment, tot i la possibilitat que la penya pugui perdre alguna posició més a la classificació, en principi la plaça Europa no perilla, sempre i quan no hi hagi una transformació, fins ara no prevista, de cara al curs vinent a les competicions europees.
En hoquei patins, avui juguen 4 partits avançats de la jornada 21 de l'hoquei Lliga Femenina, tots a les 9 per la disputa de dissabte dels duels de tornada de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions. El líder de la Lliga, el Palau, rep l'Igualada, penúltim classificat, en un partit a priori molt assequible per a les vallesanes contra un equip igualadí que té complicada la permanència. També a les 9, el Vilassana, quart classificat, però empatat amb el tercer, el Fraga, cercarà el triomf per seguir apretant el Telecable contra el Voltregà, que es troba a mitja taula. Les asturianes reben també avui a les 9 a un Sant Cugat que en una posició tranquil·la, mirarà també de donar la sorpresa a terres asturianes. Cugat Media, Joan García, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Repte majúscul per al femení del Solideo Patiu Club Sant Cugat, i és que les santcugatenques s'enfronten avui en jornada intersetmanal al vigent campió d'Europa de l'hoquei Lliga, el Telecable Gijón, a partir de les 9 del vespre. És un dels partits avançats de la jornada 21. Les de Borja Ferrer arriben a la cita, doncs, amb una posició molt còmoda a la classificació. De fet, són vuitenes, a mitja taula, però lluitaran per donar la sorpresa a pista asturiana contra l'actual segon classificat. Un equip que amb el canvi de tècnic amb Borja Ferrer a banqueta només ha sumat una única derrota. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip.
A nivell de classificació, doncs, estem relativament tranquil·les. Caldrà un esforç molt bèstia per nostre, caldrà tenir un bon dia i també caldrà aconseguir que el guió del partit ens pugui afavorir i forçar el Gijón a que tingui un gran dia, no? I que a veure si elles estan també, doncs, de reull pensant en el partit d'aquest dissabte a Champions. Vull dir, s'han de donar molts factors perquè nosaltres puguem tirar aquest partit endavant.
Doncs aquestes eren les paraules del tècnic Borja Ferrer, un patiu hoquei que primer vol assegurar la permanència i després, per què no, somiar amb acabar la classificació a la part alta.
Gràcies, Joan. Finalment, també es troba en aquesta zona mitja el Cerdanyola, que va visitar també avui a les 9 a la pista del Manlleu, que vol continuar també a la part alta. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Aquesta nit, a partir de les 9 i en directe a Ràdio Manlleu, el Martinelli Club Patí Manlleu rep la visita del Cerdanyola en la 21a jornada de l'Hockey Lliga. Les manlleuenques tenen de manera gairebé impossible, tot i que les matemàtiques encara ho permeten, atrapar el quart lloc i jugar al play-off pel títol domèstic, pel que centraran tots els seus esforços en les dues competicions on encara tenen opcions, la Copa d'Europa i la Copa de la Reina. Les d'Osona tenen dissabte el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga Europea a la pista del Palau, on tindran la difícil missió d'aixecar l'1-3 en contra de l'anada. En aquest partit s'entren ara mateix tots els seus esforços, com afirma la jugadora Joana Comas.
Sempre que es torna després d'un parón i justament ara aquestes vacances de Setmana Santa, és complicat tornar a agafar el ritme, estar al nivell que estaves abans, i crec que principalment el que volem és recuperar sensacions i tornar a mostrar un nivell alt, sobretot per afrontar el partit del cap de setmana, que ens hi juguem l'eliminatòria d'Europa.
Abans, però, juguen contra el Cerdanyola, un partit important per no perdre encara més posicions a l'Hockey Lliga, però sobretot per agafar sensacions per l'important partit de dissabte a la pista del Palau. Manlleu-Cerdanyola, aquesta nit, a partir de les 9, en directe a Ràdio Manlleu.
Gràcies, Raimon. I en categoria masculina, el Barça va anunciar ahir la renovació per una temporada de Sergi Fernández, el porter blaugrana de 39 anys que amplia la seva vinculació amb el Barça fins al 2025, una temporada més en la que serà la seva quinzena, el 15è curs com a blaugrana. L'escoltem content d'aquesta renovació.
Molt content. Continuar al club que estimes des de petitet és un honor i intentarem defensar com ho hem fet fins ara, intentant lluitar per cada títol i intentant, doncs, portar aquest club a on es mereix, que és a intentar aconseguir títols, i sobretot que l'afició estigui orgullosa. Ja quan vaig fitxar, per mi era un somni poder estar tants anys aquí. La veritat és que el dia a dia és impressionant i ho intentem tornar, doncs, amb esforç, amb dedicació i sobretot amb intentar, doncs, que el club es faci més gran, que pugui aconseguir títols, estar allà sempre lluitant-los.
Sergi Fernández, que vol continuar guanyant títols amb el Barça. Fins ara han sumat 41 ja com a blaugrana. I un últim punt abans d'acabar, 500 atletes afrontaran una de les curses més dures de la península Ibèrica amb el repte de la desena Montsec Ultra Trail, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte. Ens ho amplia la Txell Barnaus des de Ràdio Sió.
Doncs sí, amb distàncies de 96, 45 i 21 quilòmetres, aquesta prova, que tindrà lloc per camins i senders de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, és puntuable per participar a la Ultra Trail del Montblanc, considerada el campionat del món de l'especialitat. De fet, el president del Club Atlètic Ultra Lleida i director de la cursa, Dani Delgado, indica que és una de les curses més dures de la península.
Tenim la sort de tenir aquesta muntanya, aquest cúmul de muntanyes, que fan que la Montsec Ultra Trail doncs sigui una de les curses més dures, si més no, de la península Ibèrica en quant a curses de muntanya. Perquè...
Es tracta d'una desena edició aquesta que se celebrarà a Guàrdia de Noguera i Àger. Com a característica, dic que la cursa s'ha d'efectuar en una sola etapa, non-stop, amb un temps màxim de 26 hores, en el cas de l'Ultra Trail, i 12 per la marató i mitja marxa, amb el suport de punts d'avituallament sòlid i líquid cada 10 quilòmetres. S'espera la participació d'uns 500 atletes d'arreu de Catalunya i l'estat espanyol, així com França, Itàlia, Andorra, Dinamarca o Polònia.
I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Em passo les hores esperant sentir la teva veu, per mi és tan important. Et busco per terra, mar i cel, seguint la teva olor, que fa tornar-me boig. Amb tu veig el meu cor descalç, quan tractes d'amagar el que sempre hem desitjat.
Bon dia i bon dimecres 3 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 3 d'abril ja tenim definida la convocatòria de les 20 jugadores que tornaran a jugar amb Catalunya aquest proper diumenge a Palamós contra el Paraguai en un partit amistós internacional de la selecció catalana femenina que torna a jugar després de 5 anys sense fer-ho. El seleccionador català, l'ex del Barça, Xavi Llorenç, que ha fet pública aquesta convocatòria, ha explicat les seves raons en unes dates complicades, perquè també hi ha, recordem, concentració de la selecció espanyola, que juga un parell de partits de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve, i també de les seleccions espanyoles sub-23 i sub-21. Per tant, les possibilitats eren limitades, però hi ha una selecció de 20 jugadores competitives, segons com dèiem Xavi Llorenç, que tot seguit escoltarem. Avui molt futbol, també repassarem com els va alguns dels equips catalans a la tercera federació masculina de futbol, i també hoquei patins. Avui tenim jornada, de fet, avançada de la Lliga, de l'hoquei Lliga femenina, per la disputa dissabte que ve de la tornada dels quarts de final de la Champions femenina d'hoquei patins. Tot seguit repassarem els partits que tenim avui, també waterpolo i fins i tot escacs i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, les blaugranes Marta Torrejón i Gemma Font encapçalen la llista de convocades pel partit que enfrontarà la selecció catalana femenina amb el Paraguai aquest diumenge a Palamós.
Doncs sí, a la llista hi ha també dues jugadores de la Premier, les dues ex del Barça, Leila Ouagabi, ara al Manchester City, i Vicky Lozada, al Brighton. El Llevant, les Planes i el Sevilla són els equips que n'aporten més, amb quatre cadascun. Les del conjunt de Sant Joan d'Espí són Berta Bou, Cristina Baudet, Laura Martínez i Irina Uribe. En total hi ha 15 jugadores de la Lliga F, d'equips com el Villarreal, que n'aporta 3, l'Eibar i la Real Societat, i una representant dels tres equips catalans de la Primera Federació, Mary Martorell, de l'any Lleida, Caral Torredeflot, de l'Europa, i Judit Pablos, de l'Espanyol.
Tot això per aquest partit amistós, com dèiem, diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal de Palamós Costa Brava, en aquest Catalunya-Paraguai. Per cert, que l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, n'estem pendents, Luis Rubiales, ha estat acompanyat per la Guàrdia Civil damunt un terrat a Madrid, aquest mateix migdia, per declarar.
Tot plegat al marc de la investigació per possibles delictes associats a corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capital durant el seu mandat a l'ens federatiu entre 2018 i 2023. Ahir la policia va registrar el domicili de l'expresident de la Federació Espanyola a República Dominicana. A hores d'ara ja s'ha aixecat el cordó policial a Barajas per aquest seguiment dels mitjans de comunicació i, per tant, aquesta és l'última hora des de Madrid.
N'estarem pendents, com dèiem, si passa alguna cosa en aquests propers minuts, fins que s'acabi aquest programa. I encara en futbol, ahir vam saber que també en clau judicial els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes, un d'ells menor d'edat, com a responsables de l'agressió a l'entrenador de la Unió Esportiva La Jonquera, Arnau Liersen, al partit de juvenils del passat 17 de març a Castelló d'Empúries.
Els tres arrestats són el delegat de l'equip rival, l'Empúria Brava, el seu fill, que és menor d'edat, i un aficionat de 49 anys que va saltar al camp. Els adults passaran a disposició quan el jutge els requereixi, mentre que el menor ho farà un cop la Fiscalia de Menors ho demani.
En handbol, l'entrenador del Barça, Carles Ortega, dirigirà la selecció del Japó als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu.
El tècnic malagueny, que ja va ocupar la banqueta nipona entre el 2016 i el 2017, afronta el càrrec exclusivament per a la cita olímpica a la capital francesa durant el seu període de vacances amb el Barça. Ortega ha renovat aquesta mateixa temporada amb el club blaugrana, allargant el seu contracte fins al 2026, sumant, de complir-lo, 5 temporades al capdavant del conjunt blaugrana.
En hoquei patins, avui jugant 4 partits avançats de la jornada 21 a l'hoquei Lliga femenina.
Tots 4 a les 9 de la nit. El líder, el Palau, rep una Igualada que ocupa la penúltima plaça i que es vol agafar a les opcions de permanència. El Solideo Patiuque i Club Sant Cuat, ara 8è, intentarà donar la sorpresa i sumar 3 punts a la pista al Telecable Gijón. Segon classificat, per pressionar la cinquena plaça, que ara té una victòria. El Vilassana, quart, però empatat amb el tercer, el Fraga, cercarà el triomf per seguir apretant el Telecable a la pista d'un Voltregà, que es troba en la mateixa situació que el Sant Cugat. I el Manlleu, que ocupa la sisena plaça, empatat amb el cinquè, el Corunya, rep un Cerdanyola, que té el mateix objectiu que les de Sant Hipòlit i les Sant Cugatenques.
En una estona en farem la prèvia d'aquests partits i us explicarem quines opcions té cadascun. Tots aquests partits s'avancen per la disputa de dissabte de la tornada dels quarts de final de la Champions femenina.
El Vilassana haurà de remuntar a Astúries el 2-3 en contra d'anada contra el Telecable, mentre que el duel català Palau-Manlleu, les vallesanes, hauran de remuntar la feina la casa després de l'1-3 que tenen favorable de l'anada. També es jugaran dissabte el Corunya-Massamà portuguès amb un 0-2 avantatge per les gallegues i el Fraga-Matera italià, amb les de la Franja havent de remuntar el 3-2 de l'anada.
En categoria masculina, també en hoquei patins, el Barça va anunciar la renovació per una temporada de Sergi Fernández.
El porter laurà de 39 anys amplia la seva vinculació amb el Barça fins al 2025, en el que serà la seva 15a temporada. Fins ara ha guanyat, atenció, 41 títols com a blaugrana.
I ho vol seguir fent, a veure si aquesta temporada. I ahir vam saber que Igualada acollirà la Final Four de la Europe Cup masculina amb dos equips catalans i dos italians.
El pavelló de les Comes acollirà aquesta final a 4 de la segona competició europea, que es disputarà els dies 13 i 14 d'abril. L'anfitrió, l'Igualada Rigat, s'enfrontarà a Sarzana, mentre que els de Sant Hipòlit veuran les cares a l'altra semifinal contra el Folonica.
El Voltregà, recordem que és el vigent campió d'aquesta Europe Cup. En waterpolo, avui torna a la Champions masculina per l'Atlètic Barceloneta.
Es disputa la tercera jornada de lligueta prèvia de la Final Four amb els mariners rebent a la piscina de Sant Sebastià el Ferencváros hongarès a partir de 7:45 de la tarda. El Barceloneta ara tercer, però empatat amb Olympiacos, que segon necessita guanyar per mantenir ben vives les opcions de ser a la Final Four de Belgrat.
Encara en waterpolo, avui mateix ja ha començat, de fet, el partit avançat de la jornada 18 de la Divisió Nord masculina.
Doncs sí, que acaba de començar, el Sabadell rep a Can Llong al Canoe. Els vallesans buscaran el triomf per refermar el segon lloc a la classificació i situar-se a 5 punts del Barceloneta. Els de Quim Colet juguen aquest partit avançat per gaudir de més dies per preparar el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup masculina a la piscina de l'Esteaua de Bucarest.
De moment aquest Sabadell-Canoe, 8-3 en el segon quart, favorable als vallesans, que tenen, com dèiem, encarregat aquest partit. I en natació artística, català Denis González ha estat escollit millor nedador europeu d'artística masculina el 2023, segons ha informat la Federació Europea de Natació.
Doncs sí, Martí, repassarem a continuació aquesta trajectòria exhaustiva del rubinenc. Els premis es computen a través de la votació de les diferents federacions i dels aficionats en general. Amb la valoració definitiva, el nedador de Rubí ha vençut amb el 35,75% del total dels vots, superant l'italià Giorgio Minicini i el canari Fernando Díaz del Río Soto, campió mundial en rutina tècnica en el Mundial de Fukuoka i actualment ja retirat de la competició. Doncs atenció a aquest currículum, a aquesta trajectòria del rubinenc. Durant el 2023, Denis González va fer el salt a categoria absoluta. Amb la també catalana Mireia Hernández va guanyar la medalla d'or en duel mix lliure als Jocs Europeus 2025 a Polònia. En aquesta competició també va obtenir la plata al duel mix tècnic. Unes setmanes més tard va assolir el títol mundial en la prova inaugural de solo lliure masculí a Fukuoka. A més, el nedador rubinenc va tornar del Japó i amb un ple de medalles després d'aconseguir també la plata al duet mix tècnic i el bronze en el duet mix lliure.
I on té a punt en tennis, derrota primera ronda ahir de Paula Badosa.
Doncs així és, Martí, perquè la tennista empordanesa no va poder frenar l'embranzida nord-americana Daniel Collins, que venia de guanyar el 8000 de Miami i diu adeu a la primera ronda del torneig del Charleston. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimecres 3 d'abril, 9 minuts passant de 2:45, comencem parlant de futbol, perquè ja tenim convocatòria, dèiem, a l'inici de la selecció catalana femenina del partit amistós que jugaran el proper diumenge 7 d'abril a les 12 del migdia a Palamós. El seleccionador, l'extècnic del Barça, Xavi Llorenç, ha presentat a la sala d'actes de la seu central de la Federació Catalana de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona les 20 convocades. La llista està encapçalada per dues jugadores del Barça, una de les capitanes Marta Torrejón i la tercera portera Gemma Font, també dues jugadores de la Premier Premier, les dues ex del Barça, Leila Wahabi ara al City i Vicky Losada al Brighton. Allà van les Planes i el Sevilla, són els equips que han aportat més, amb 4 jugadores cadascun. Les de Sant Joan d'Espí són Berta Bou, Cristina Baudet, Laura Martínez i la davantera Irina Uribe. En total hi ha 15 jugadores de la Lliga F, d'equips com el Villarreal també, que també n'aporta 3, l'Eibar i la Reial Societat, i una representant dels 3 equips catalans, a banda del Barça B, de la Primera Federació, Meri Martorell, de l'AM Lleida, Caral Torredeflot, de l'Europa, i Judit Pablos, de l'Espanyol. Escoltem el seleccionador Xavi Llorenç.
Tenim la sort de que hi ha molts clubs catalans que s'estan jugant moltes coses. Llavors, la prioritat són els clubs i són elles. Hi ha moltes més que voldrien venir, però per circumstàncies de clubs o de situacions físiques de cadascuna, tant els clubs com nosaltres, per defensar aquestes jugadores i aquests clubs, doncs decidim aquestes jugadores que ho faran molt bé. Està clar, tenim més jugadores, però s'ha valorat tot i encara hi ha moltíssimes que s'han quedat fora que també podien donar el mateix nivell. Per mi això és una de les coses grans que tenim al futbol femení català.
Xavi Llorenç, que, com dèiem, aquest retorn de la selecció catalana femenina diumenge, a 7 d'abril al migdia, a les 12, des de fa 5 anys, juga contra el Paraguai. El Paraguai, volíem dir, el seleccionador que veia així el partit.
Les expectatives són bones, però juguem contra una selecció que és competitiva, i és una selecció que venen de jugar 4 partits importants, que es concentren i entrenaran de matí i tarda, que competiran al 200%. Llavors no demanem coses que no són impossibles. Nosaltres ens dedicarem a fer un entrenament el dissabte a la tarda perquè les jugadores corren una mica i es trobin sueltes i per conèixer-se entre elles. Llavors amb això hem de ser conscients i coherents amb el que demanem. Per qualitat i jugadores que tenim, ho farem bé, segur.
Diumenge, com dèiem, a les 12 del migdia, a l'estadi de Palamós, aquest Catalunya-Paraguai, de les seleccions femenines, aquesta concentració, aquesta amistós, però coincideix, com dèiem, amb la concentració de la selecció espanyola, la qual hi ha diverses jugadores catalanes que no han pogut anar amb la catalana. Una d'elles és la central del City, Alaia Alexandri, que jugaran els propers dies un parell de partits de la classificació per l'Eurocopa de l'any que ve, divendres a Bèlgica i dimarts de la setmana que ve a Burgos contra la República Txeca. La defensa del Baix Llobregat parlava així sobre la manca de competitivitat a la Liga F en comparación a la Premier.
En lo que más nos tenemos que fijar es en el talento, ¿no?, español que tenemos. Solo hace falta ver los resultados de la selección para saber que esta liga debe potenciarse y acompañar al talento. Es lo único que al final desde fuera y desde lo que yo he vivido se puede decir. Y sobre todo esa es la clave, ¿no?, potenciar el talento español y que vaya acompañado de la liga.
En aquest mateix sentit, no ha volgut entrar quan se li preguntava sobre la gran diferència que encara hi ha entre els dos grans equips de l'Estat, el Barça i el Real Madrid.
Es difícil a veces porque estamos en una dinámica de competición, de que estamos también más viendo nuestra liga, ¿no? Pero como es normal, al final todos los equipos sabemos, los europeos sabemos que el Barça es un grandísimo equipo, sorprende, luego parece que juega contra el Levante en unas semifinales, luego en Liga y hay un resultado más corto. Bueno, todas sabemos que el Barça es un grandísimo equipo y por lo tanto sí que es cierto que en mi equipo no se comenta tanto, no esa distancia.
Recordem que en aquesta concentració de la selecció espanyola, que juga divendres i dimarts que ve, no hi seran dues jugadores del Barça habituals amb la selecció, Aitana Bonmatí, la pilota d'or, i Cata Coll, la portera, totes dues recuperant-se de les molèsties musculars que, per arribar bé al tram decisiu de la temporada amb la samarreta blaugrana. I en categoria masculina, un parell de punts de la Tercera Federació. Volem repassar la gran dinàmica de l'escala de Dai Benítez, un dels recent ascendits que no només té molt en carrera de ja la permanència a falta encara de 7 jornades en aquesta Tercera Federació, sinó que té molt a prop el play-off d'ascens. Ràdio L'Escala, Ivan García.
El Futbol Club L'Escala ha assolit la 7ª victòria en 13 partits contra el Sant Cristòfol per 3-1 amb els gols de Pime, Ibuki i Rami i ha tancat la jornada 27 amb 39 punts. Mateixa puntuació que Prat, que seria l'últim conjunt que disputaria la promoció d'ascens a la Segona Federació. És la primera vegada que el conjunt escalenc trepitja la 6ª plaça. Adai Benítez, entrenador de l'Escala.
Un bon pas, principalment perquè, bueno, ens posem en una posició que és la primera vegada en tota la temporada que estem allà.
El 2024 està sent més que bo. Els jugadors han jugat 13 partits, dels quals 7 han acabat en victòria, 4 amb empat i 2 en derrota. És a dir, que els Adai Benítez i Bochimiri han sumat 25 punts dels 39 possibles. Una de les assignatures pendents era puntuar fora i s'està assolint. Victòria contra Vilafranca i Grama i empats contra Prat, Tona i Peralada. El de Semenat no pronunciarà encara la paraula playoff fins que no tingui assegurada la salvació.
M'agradaria, fins que no passem, no parlar d'altra cosa, encara que estar allà doncs, et dona aquesta il·lusió, almenys de veure't en aquella part una mica més alta de la classificació, que no és alta, és mitja alta, però que això et dona una mica d'il·lusió i no t'enganyaré. Al final sempre vols mirar cap endavant, però la realitat és la que és i consolidar-nos aquest any a tercera seria molt bo.
Gràcies, Ivan. I també en aquesta gran dinàmica, també en aquest grup 5 de tercera federació, està el Badalona, ja en zona de play-off. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
El Badalona ja ha començat a preparar avui mateix el pròxim compromís contra l'Escala. El bon moment esportiu que viu l'equip escapulat està deixant en un segon pla la quantitat de baixes que està patint el tècnic Gerard Albadalejo cada jornada. Per una banda, el Badalona continua assaborint les 5 victòries consecutives a la Lliga que l'han consolidat com a quart classificat. L'equip escapulat no es vol aturar aquí i vol intentar certificar una de les places de play-off com més aviat millor. Però aquest moment dolç que s'està vivint en l'àmbit esportiu està deixant, com dèiem, aparcades la quantitat de baixes que el primer equip badaloní pateix cada partit. Contra el Girona B no hi van poder ser el migcampista Jordi Ortega i els davanters Walid i Adri Ribas per lesió. De cara al compromís de diumenge contra l'Escala, aquests noms se'ls ha de sumar el del capità Cristian Márquez i Xavi Manrique per sanció. En aquest sentit, s'ha referit al davanter Dani Humet, que ha explicat la importància dels jugadors del juvenil Divisió d'Honor que estan ajudant moltíssim en forma de minuts en el primer equip.
Los juveniles nos están echando ahí una mano porque sí que es cierto que ahora pues las bajas nos están perjudicando. David también ha tenido problemas y tal, pero bueno, que al final los chicos que suben con nosotros están dando el nivel y nos están ayudando muchísimo.
A més, el defensa Albert Estellés està pendent d'unes proves mèdiques i també es dubta de cara al partit de diumenge contra l'Escala.
En hoquei patins, avui s'hi juguen 4 partits avançats de la jornada 21 de l'hoquei lliga femenina, tots 4 a les 9 de la nit. El líder, el Palau, rep a una Igualada que ocupa la penúltima posició i que es vol agafar les opcions de permanència. El Patiuca Club Sant Cugat, ara 8è, intentarà donar la sorpresa i sumar els 3 punts a la pista del vigent campió de tot, de l'hoquei lliga, també de la Champions i de la Copa del Rei, el Tercable Gijón, que és segon ara mateix, per pressionar la 5ª plaça, que ara té a una victòria. I el Vilassana, que és quart, però empatat amb el tercer, el Fraga, cercarà el triomf per seguir apretant el Telecabe a la pista d'un Voltregà que es troba en la mateixa situació que el Sant Cugat. La prèvia d'aquest Voltregà Vilassana des de Huawei de Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, el partit que té el Vilassana Cooperativa d'Ibars aquest dimecres a nit és d'aquells que fan més nosa que servei, i és que estem parlant d'una jornada de l'hoquei lliga femenina avançada perquè les del Pla d'Urgell tenen compromís europeu el cap de setmana. Un partit contra el Voltregà on les jugadores tindran la ment posada a la cita contra el Telecable de Gijón, un fet que no amagava l'entrenador Lluís Rodero.
Sí, no et puc enganyar, realment el que potser tocaria dir és que no, que hem de pensar en demà i el que sigui. És veritat que nosaltres crec que som un equip que som prou professionals i que afrontarem el partit com un altre de demà, però no podem amagar que el principal objectiu és el de dissabte.
Ara bé, tot i que consideren el partit de dissabte més important que el d'avui, Rodero evidenciava que les sensacions amb les quals acabin la cita a Voltregà també repercutiran contra el Telecable.
Sí, segur que ajuda, que si tu demà aconsegueixes l'objectiu, que són els 6 punts i marxes amb bon sabor de boca del partit i tal, doncs realment sumarà. Però també hem de ser conscients que el partit és molt diferent del que trobarem demà, que serà segurament un equip tancat, el que trobarem dissabte, que serà un plantejament totalment diferent. Llavors, nosaltres hem de gaudir de cada partit, hem d'intentar utilitzar-lo per seguir millorant i per arribar la millor manera el dissabte, que realment és on tenim un objectiu gran i ojalà el puguem complir.
El partit d'avui donarà el tret de sortida a les 9 de la nit.
Gràcies, Sergi. Finalment, també a les 9, el Manlleu, que ocupa el 6è lloc, empatat amb el 5è, el Corunya, rep un Cerdanyola que té el mateix objectiu que les de Sant Hipòlit i també que el Sant Cugat. En categoria masculina, el Barça va anunciar la renovació per una temporada més de Sergi Fernández. El porter blaugrana de 39 anys amplia la seva vinculació amb el Barça fins al 2025, en el que serà la seva 15ª temporada com a blaugrana. Escoltem el director tècnic del Barça, Gavi Cairo.
L'altra renovació que vam fer amb el Sergi, vam dir que era un premi a la seva trajectòria, Però és que no solament això, jo crec que la seva aportació esportiva és enorme. Està fent unes temporades espectaculars, cada any s'està millorant els seus registres, per tant, per nosaltres era bàsic conservar una de les millors porteries que tenim a Europa i, a més, crec que és un home de club amb molts anys a la nostra entitat i ens fa molt de goig que continuï amb nosaltres.
Sergi Fernández, que com dèiem, en 15 temporades va arribar el 2010 al Barça, ha guanyat 41 títols com a blaugrana. I també s'ha assegurat la continuïtat de la porteria de cara a la temporada que ve a l'actual segon classificat a l'hoquei Lliga Masculina, el Noia, amb la renovació de Blai Roca. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Blai Roca i el Noia Freixenet han arribat a un acord per ampliar la relació del porter maresmenc amb l'equip que vista per quart any consecutiu després que arribés el 2021, procedent del Voltregà, on havia jugat les quatre darreres temporades disputant una final de la Supercopa d'Espanya i dues Final Four de la Copa de les Serps. El porter va iniciar la seva trajectòria esportiva a l'Arenys de Munt, on va guanyar un campionat de Catalunya i un altre d'Espanya. Quan era infantil, es va incorporar als equips formatius del Barça, etapa durant la qual va aconseguir un campionat de Primera Nacional Estatal, una Copa de la Princesa, quatre campionats de Catalunya i tres d'Espanya. En l'àmbit internacional, Roca ha disputat dos europeus sub-17, dos sub-20, un mundial sub-20 i ha alçat la tassa latina. La renovació de Roca s'assuma a les d'Ivan Morales i Humberto Méndez i a la baixa també ja confirmada del tècnic Pere Barías, que no continuarà comandant l'equip.
En bàsquet, un apunt. Ahir us parlàvem de l'ascens del Buet Mataró de la Lliga Femenina Challenge a la Lliga Femenina 2. Doncs en categoria masculina, el principal equip de la capital maresmenca, l'OMS Unió Esportiva Mataró, ja ha assolit la permanència a l'EP Plata i fins i tot té opcions de classificar-se per al play-off d'ascens a l'EP Or. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
Mataró manté un equip de bàsquet en la categoria de plata del bàsquet estatal. Ho ha ratificat l'onzena victòria de l'OMS Unió Esportiva Mataró en Lliga davant del Bahia de Sant Agustín per 86-80. I no només això, té la possibilitat, si guanya en el proper partit i últim de la Lliga regular, de jugar al play-off a l'Epor. Amb equilibri de joc col·lectiu i individual, els unionistes han tirat endavant, com sempre, amb un Jordi Joanola estel·lar, sobretot en els minuts decisius, 26 punts i 100 rebots, secundat a la pintura per Toré i Martí. Per Charlie Giral, l'objectiu és fer fases d'ascens a l'Epor.
L'objectiu és guanyar el proper partit, perquè si el guanyem ens fiquem a fases d'ascens a l'Epor, que això era impensable. Si realment, bueno, ho intentarem. Ballar sembla molt difícil, però realment estem molt contents del que estem fent.
Els groquililes poden aconseguir aquesta classificació en un desplaçament complicat a la pista del Club Bàsquet Hospitalet.
Parlem ara de vòlei, perquè el DCB Vòlei Sant Cugat ja ha fet oficial el nou entrenador de cara a la temporada que ve. El millor equip català femení del vòlei estarà dirigit per Leo Passerine, precisament el tècnic que va substituir ara fa una dècada Rafa Ruiz al capdavant de la banqueta. Cugat Mèdia, Joan Garcia.
El nou projecte del DCB Club Voleibol Sant Cugat per a la propera temporada, la 2024-2025, ja ha començat a caminar amb l'arribada del nou tècnic al brasiler Leo Passerine. Precisament aquest tècnic fa 10 anys va ser l'encarregat de deixar l'equip i la banqueta en mans de Rafa Ruiz. I ara precisament és Rafa Ruiz qui deixa novament l'equip en mans de Leo Passerine, un tècnic que ha estat entrenador del Superliga 2, on ha intentat tirar endavant un planter, unes jugadores que tenen aquest ADN competencial per fins i tot jugar al primer equip. En una Superliga 2, la segona categoria estatal, on Passerine ha fet molt bona feina. El tècnic, conscient del que vol per al nou DSB, Club Voleibol Sant Cugat.
La idea és seguir la misma línia. Pues ya está hablando con algunas jugadoras y seguir la misma dinámica. Cuando lo he dejado yo, que era un club totalmente diferente en el sentido de cantidad de equipos, cantidad de jugadoras, expectativas, ¿no? Estábamos ahí jugando en Superliga 2 con alguna opción del ascenso y ahora es otra cosa. pero siempre con el espíritu del club, de jugadores jóvenes, de casa, jugadores locales.
Doncs aquest és el nou repte, el nou projecte de Leo Passerini. El que si ja sabem segur és que la capitana Camila Maldonado es retira del vòlei professional. I també hi hauria més novetats, segons ha pogut saber Cugat Media, d'algunes jugadors que marxarien. I de moment, pel capítol d'altes, de fitxatges, s'està parlant amb algunes incorporacions. Encara no hi ha cap fitxatge tancat.
Gràcies, Joan. Seguirem, evidentment, després d'aquesta històrica temporada del vòlei Sant Cugat, arribant a les semifinals del títol de Lliga i també a les de la Copa de la Reina i classificant-se per competició europea, que disputaran l'any que ve, la temporada que ve. I últim apunt, el ballenc Daniel Cuenca, jugador del club Escacs Valls, de només 8 anys, ha quedat sotscampió de Catalunya d'escacs en la categoria, com dèiem, sub-8. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Des de la seva entrada al club, amb només 5 anys i amb les classes que li ha donat el seu mestre, Francesc Blasco, ha anat aconseguint victòries fins a ser el número 1 del rànquing en la seva categoria. El campionat es va jugar entre els dies 23 i 25 de març a Cambrils. Les partides eren de 30 minuts més, 30 segons d'increment per jugada. De les 8 rondes que constava la competició, en va guanyar 7 i en va perdre una, aconseguint 7 punts de 8 possibles. Properament Cuenca disputarà el campionat d'Espanya en la seva categoria del 25 al 30 de juny.
I fins aquí aquest en joc d'aquest dimecres, en què tenim esport en directe, recordem, en waterpolo, ara mateix guanyant de 10 ja 14-4 l'últim quart al Club Natació Sabadell, en aquest cas en un partit avançat de la divisió nord masculina de waterpolo contra el Canoe a Can Llong, a la cocapital vallesana, 14-4, com dèiem, l'últim quart, favorable al Sabadell, el Sabadell que vol apretar el Barceloneta, que en aquest cas jugarà contra aquesta tarda Champions contra el Ferencváros, la tercera jornada de la prèvia de la Final Four d'aquesta Champions masculina de waterpolo. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Palau Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
It's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care.
Bona tarda, és dimecres 3 d'abril de 2020.